Esther Busquets, coordinadora de la Càtedra de Bioètica de la Fundació Grífols. Bon dia, moltes gràcies, de debò.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
D'entrada, èticament hi ha alguna cosa que li grinyoli?
Bastantes, eh? Jo ara escoltava els tertulians i he anat prenent algunes notes, no? I que deien, Angela Merkel va fer l'anunci, no? I diu, es va llançar a la piscina. Jo crec que sí que es va llançar a la piscina, primer de tot perquè jo diria que el que fa la... no és tant potser ser un propi convenciment de Merkel, sinó que com que hi ha una pressió molt forta, sobretot per països que depenen del turisme per poder reactivar l'economia, la Unió Europea té por que cada estat membre legisli o faci coses diferents. I això és el que jo diria la Unió Europea, no sé si està tan convençuda d'això, però sí que vol evitar aquest desgavell per part de diferents països, no?, que elaborin els seus propis documents. I segon aspecte molt important que la Unió Europea els preocupa és els gegants digitals, sobretot Google i Apple, que ja han fet aproximacions a l'OMS, que estan ansiosos d'oferir solucions a aquest problema, no? I el risc és en relació a la protecció de dades, que són dades sensibles, és molt gran i, per tant, doncs, aquest moviment dels gegants digitals també fa por a la Unió Europea. Però, dit això, el que jo diria és que a mi em planteja problemes, no hi ha tant la vacunació massiva, que jo crec que ho van dir ahir, i que, per exemple, ahir a Espanya hi havia 1 milió amb vacunació finalitzada, 1.231.782 persones vacunades d'una població de 47 milions. En 3 mesos, que és el que es proposava, l'estiu el tenim a 3 mesos, no sé a quin percentatge, per més que accelerem la vacunació, arribarem. I Catalunya estem a 330.000 de 7 milions i mig. I llavors, un aspecte, i entrem en debat si convé, però un aspecte interessant és que a nivell científic, jo no sé quina és l'eficàcia de la majoria. Jo entenc la pressió econòmica i sobretot d'aquests països que depenen del turisme i que necessiten reactivar l'economia. Però em sembla que ha sortit aquí, ho deia el Rafa, la no transmissió del virus. Jo, tres o quatre idees, per si poden ajudar a la reflexió, És a dir, desconeixem científicament, i això condiciona després les decisions ètiques i jurídiques, desconeixem les repercussions en la reducció de la transmissió. És a dir, no sabem si una persona vacunada pot ser transmissora de la malaltia o no. Per tant, segon aspecte, no sabem quant de temps dura la protecció de la vacuna. Per tant, és a dir, aquest certificat, quina validesa li donarem? Parlo de certificat, o perquè quan parlem de passaport de vacunació sembla que ho reduïm només, i això no m'ha quedat clar perquè l'anunci d'ahir era molt així, molt alt per alt. Una cosa és un passaport de vacunació, que això ja s'utilitza en d'altres, el passaport o el carnet de vacunacions que s'utilitza, per exemple, en països doncs, on t'exigeixen, no?, la vacunació per la febre groga, que és la més coneguda, o bé un certificat digital que inclogui vacunats, els que han realitzat una PCR, els immunitzats per haver patit la malaltia i que ja han desenvolupat anticossos. Per tant,
en principi seria això, sembla.
Sí, un certificat digital més...
Correcte,
més
un currículum víric, per entendre'ns.
Sí, i llavors diu, per tant, no sabem quan... I torno als aspectes científics, diu, no sabem quant de temps dura la protecció de la vacuna. Per tant, el certificat, com el gestionarem? Tenim dubtes sobre els efectes de les noves variants. És a dir, les vacunes són eficaces en l'aparició de les noves soques. És veritat que les vacunes doncs, redueixen el que és el contagi, però no l'eviten totalment. Hi ha vacunes, per exemple la d'AstraZeneca, amb una efectivitat, segons la seva pròpia fitxa tècnica, del 59,5%. No estem parlant d'un 90 o d'un... sinó que moltes persones de menys de 55 anys, amb una efectivitat que no arriba al 60%, gairebé al 60%, no? Què fem amb les vacunes no aprovades per l'Agència Europea del Medicament? Per tant, i llavors sabem això, que ja ho hem repetit, que la disponibilitat de les dosis és molt, molt limitada i no hi ha un accés universal a les vacunes. Per tant, jo diria, científicament, la mesura és discutible, tot i reconèixer que cal fer alguna cosa i que sembla inevitable la instauració d'algun tipus de certificat. Però en aquests moments, a nivell científic, pensar que el contagi, no?, amb aquest certificat resoldrem, és a dir, resoldrem una part del problema, però no la totalitat d'aquesta qüestió.
Clar, una cosa és una mena de passaport per viatjar, que això jo ho entenc, fins que no ens expliqui la lletra petita i exactament com s'ho faran, i tot plegat, evidentment, això és una cosa. Una altra cosa és molt interessant el que explica de Google i d'Apple, no? És a dir, el poder que estan tenint ara aquestes grans plataformes és terrible, i la voluntat sempre de ser els primers en tenir les dades dels usuaris. Dos. Després hi ha un altre element que em sembla que és important, que és què sabrem en aquest... Què se sabrà? On van les nostres dades? Qui tindrà aquestes dades? Això és importantíssim. Quart, clar, hi ha una cosa que sí que ens pot passar en breu, Esther Busquets, que una cosa és una mena de passaport per viatjar, però això, perquè totes les preguntes que pugui fer amb les explicacions que m'heu fet, crec que és... ja no hi ha preguntes que valguin. Però sí que, per exemple, a nivell ètic, què passaria si això es fes servir en un futur no gaire llunyà per poder assistir a esdeveniments locals? És a dir, anar a concerts aquest estiu, anar a partits de futbol... És a dir, això... que tu puguis estar vacunat... Que tu... això pot ser que pugui passar en breu, Esther Busquets.
Sí, i m'ha agradat molt quan la Glòria deia és una bona idea que pot acabar molt malament. I he pensat, m'ha agradat perquè en ètica sempre parlem del pendent relliscós. És a dir, que comencem per alguna cosa que la revestim, no? I fixeu-vos que l'objectiu, no? És a dir, recuperarem la llibertat de moviment. Però el preu que els que no tinguin el certificat els hi reduirem o els vulnerarem aquest dret de la llibertat de moviment. Només una coseta, ara parlaré del pendent relliscós i de com això pot ser, podria acabar malament la gestió de les dades i aquest certificat. M'he descuidat abans de dir una cosa que em semblava interessant, a part de l'anunci de Merkel, no? Perquè l'Ernest deia... La Merkel doncs, va fer l'anunci, però hi ha un element important, que és el Consell Ètic d'Alemanya no està a favor de la mesura que ahir va apuntar Merkel, perquè el Consell Ètic alemany diu que és una vulneració de drets fonamentals com la llibertat de moviment, no? I França està en una posició bastant oposada a aquest tipus de certificat. Per tant, els dos grans estats poderosos de la Unió Europea, Alemanya i França, tenen visions molt oposades sobre aquest certificat digital. I ara, dit això, torno a això del pendent relliscós. Clar, per exemple, hem vist que Israel, ja per entrar en un concert o per entrar, és a dir, bars, restaurants, etc., puguin demanar aquest certificat. Clar, això és perillós perquè comencem per viatjar, ho traslladem a l'oci, ho traslladem a la cultura i ho acabem traslladant en l'àmbit laboral, per exemple. Que això ja havia passat quan es parlava en la primera onada de la pandèmia d'aquest certificat serològic, clar, que per anar a treballar. Clar, això és molt perillós perquè les dades de salut són dades d'alta protecció i que s'han de guardar amb mesures d'alta seguretat, no? I a mi aquest pas, no?, de dir quin ús es farà d'aquestes dades, si només, no?, les fem per viatjar i estarem d'acord, no? Però un cop aquestes dades s'han cedit, és molt complicat i és molt perillós tenint en compte les possibilitats actuals, no?, d'empreses, no?, que busquen, per exemple, doncs, aquestes dades doncs, per fer-hi negoci, o que podrien ser altament discriminatòries, sobretot si entressin en l'entorn laboral.
Val, no sé si algú ha de dir alguna cosa, però abans hi vull fer una última pregunta, si s'hauria de poder sancionar les persones que no vulguin vacunar sense motiu justificat.
Jo en aquest sentit diria que i a mi m'agrada quan el... No, és a dir, jo crec, no?, que ens hem de vacunar, en aquest cas de la Covid, i que vacunar-se, jo entenc que hi ha gent que té reticències personals que poden ser comprensibles, hem de confiar en la ciència, però també hi ha aspectes doncs, que ens poden fer dubtar, però en aquest cas perseguim la immunitat de grup i jo sempre dic que vacunar-se és un acte de generositat social en aquest cas, perquè o anem units o no podrem combatre, no?, els estralls que està causant la Covid-19. Però jo més que l'obligació, no?, de si ens hem de vacunar o no, i em sembla que ha fet Galícia, que vol penalitzar les persones que no es vacunen, jo crec que el que hem de fer abans de sancionar és sensibilitzar, no?, i que sigui la pròpia persona que per ella mateixa, un cop hagi pogut valorar els arguments, sigui ella la que prengui la decisió de vacunar-se. Som un país que estem massa acostumats a prohibir, a castigar i a fer molt poca pedagogia de les accions. Això ho hem vist també en els confinaments, etc. És a dir, jo crec que falta pedagogia perquè la persona vulgui fer allò que hauria de fer i que no li imposem allò que ha de fer.
D'acord. Algun comentari breu, sisplau?
Sí, no, jo...
Gràcies, Ernest.
Molt ràpid. No, sobre això del Consell Ètic d'Alemanya que ens deia l'Ester, que ho he trobat molt interessant, jo no ho sabia. També és veritat que Merkel va tenir una oposició interna brutal amb tota la qüestió de la immigració i al final el temps li ha acabat donant la raó. Vull dir que oposició interna no vol dir a vegades res especial. Respecte... Jo entenc molt bé el debat, però l'entendria en un altre moment. És a dir, crec que el debat s'ha d'emmarcar en el moment d'urgència mundial que tenim i crec que alguna cosa s'haurà de fer. O sigui, alguna cosa s'haurà de fer i, a més a més, de carnets de vacunació al món n'hi ha molts a molts països. I una última observació, em sembla a mi que el punt d'origen és molt important que el tinguem en compte. La vacuna no s'està administrant de manera elitista. La vacuna no té un origen en els països on es pot vacunar. Sí que hi ha un elitisme dels països desenvolupats respecte als subdesenvolupats, però a dins de cada país, en general, excepte alguns casos petits de corrupció que hem vist d'un alcalde, un capellà, un no sé què, la vacuna s'estan prioritzant als grups de risc. Per tant, aquest filtre inicial no provocaria una desigualtat social en aquest passaport, perquè el filtre inicial no es fa amb criteris econòmics. És a dir, algú, un multimilionari, que jo sàpiga, encara que tingui 100.000 milions d'euros, no pot accedir a la vacuna, almenys a la grandíssima majoria de països del món. I potser sóc ingenu i potser hi ha algun cas que desconec, però en principi aquesta vacuna s'està administrant d'una manera absolutament relacionada amb el que és l'evolució de la pandèmia. I, per tant, això em sembla molt important i ja li treu bona part de tots els problemes ètics que estava, diguem-ne, ara exposant l'Ester, que em semblen molt interessants, però que s'han d'inscriure en el marc d'una pandèmia mundial que necessita alguna mena de mesures urgents. Això per mi és important de dir, també.
Pràcticament les 11. Algú ha de dir alguna cosa més, sisplau?
Sí, Jordi.
Glòria
sí.
I Rafa, sí, sisplau. Sisplau. Breu, gràcies, Glòria.
Sí, per respondre i matitzar el que deia l'Ernest. No hi ha aquest elitisme perquè no hi ha el carnet. Si en aquests moments s'està produint un tràfic de PCR falses per tots aquells immigrants que estan intentant doncs, tornar a casa seva per solucionar problemes i tornar a venir i que han de passar una PCR per agafar un avió, hi ha un tràfic immens, ho va comentar fa 4 dies el conseller Samper, no sé si avui n'ha tornat a fer menció d'aquest tema, si no recordo malament. Imagina't què no passaria si s'exigís un carnet de vacunació per aquests mateixos immigrants. Es dispararia la part no elitista en el sentit que es dispararia la part de delinqüència relacionada amb falsos carnets o les compres de vacunes o etcètera, etcètera. Jo no m'explico si hi hagués tràfic de falses vacunes. Això genera aquest problema. I segon, jo crec que aquest carnet és fruit de la pressa. Comprensible, molt comprensible. Tots coneixem i patim per aquells conciutadans nostres que estan en sectors molt afectats per la crisi econòmica, per exemple, el cas del turisme a casa nostra, com a tots els països del sud, sobretot, que ho estan passant molt malament i estan al nivell de la supervivència, per no dir quan els que ja han perdut el seu negoci, els seus estalvis o fins i tot el seu patrimoni. Però aquesta decisió no es pot prendre fruit de la pressa. No es pot prendre, perquè en el darrere d'això, més enllà dels drets i tot el debat que estem tenint, més enllà de l'increment d'una part de delinqüencial no poc important, hi trobaríem la porta oberta a un element que també s'ha apuntat fa uns instants i que no és menys important, que és que la cessió de les nostres dades en un mercat on les dades cotitzen molt car i aquestes dades serien més cares que cap altres. És a dir, mireu quants riscos davant d'uns beneficis que senzillament amb l'espera d'uns mesos més estarien solucionats, perquè en uns mesos més els volums de vacunació de tots els països, sobretot de la Unió Europea, serien suficientment alts com per no requerir ja aquest carnet de vacunació.
Rafa?
Yeah. Sí, sobre això que comentava l'Ester de la vacunació obligatòria, clar, aquí és cert que hi ha dos béns jurídics a protegir, la salut col·lectiva i l'autonomia individual, però clar, la meva pregunta és, si hem vist fa poc doncs, declaracions judicials, és a dir, sentències judicials a Granada o a Santiago, que han fet obligatòria una vacunació, no es podria, en comptes de deixar en mans dels jutges, cas a cas, en una situació com la que vivim de pandèmia, en un estat d'alarma, doncs fer alguna cosa perquè sigui més enllà que hagin de ser els jutges el que hagin de decidir cas a cas i que sigui una obligació, diguem-ne, molt concreta en un estat d'alarma, en una situació de pandèmia?
Sí, responc jo. Sí, és que el tema aquest de la qüestió de l'obligatorietat de la vacunació, és veritat que les lleis, no, de salut pública permeten fer obligatòria la vacunació quan el risc, no, sobretot per a la salut pública, és elevat i es hagués pogut fer perfectament doncs obligatòria i em consta que aquest debat en situació de pandèmia com la que vivim ara s'ha tingut i al final es va decidir que no, perquè sembla que també el fet de obligar alguna cosa a nivell ciutadà crea l'efecte psicològic de més negació, no? Llavors, per tant, quan et deixen més llibertat, s'ha estudiat això, que psicològicament la ciutadania es vacuna més que no pas que si es fa obligatòria. Tot això és veritat que jo penso que és una mesura que si la gran majoria de la població no es volgués vacunar, s'hauria de tornar a replantejar. Però jo crec que, en general, i en relació, i veig jo també tots els professionals sanitaris, que són els que estan dia a dia, no?, en l'administració de la vacunació, veig que més aviat són casos més aïllats els que no es volen vacunar que una gran majoria de la població té ganes d'estar vacunada per poder normalitzar, no?, una mica més la seva vida, per deixar d'estar una mica tan ansiós, no?, per exemple, per la vida de persones vulnerables com pot ser la gent gran. I llavors jo crec que socialment hi ha més una confiança en la vacunació i les ganes de vacunació, que és minoritària la població que no es vol vacunar, i és veritat que hi ha aquests grups negacionistes que la promouen, però llavors no podem fer dels casos aïllats la norma general, perquè jo veig que els professionals constaten que hi ha una bona recepció de la vacunació al nostre país.
Jordi, vols dir alguna cosa per acabar?
Sí, no. A veure, evidentment, nosaltres, la primera qüestió ètica és que nosaltres avui no podem sortir de la nostra comarca, però tenim restringida una llibertat. I ho fem i ho sacrifiquem, i la majoria o una gran part de la població estem d'acord, perquè això facilita, pues, diríem, la lluita contra la pandèmia per una qüestió d'interès general i de bé comú. Val? Llavors, tot el que es faci per alleugerir aquesta situació quan tècnicament sigui possible, jo entenc tots aquests dubtes ètics i procedimentals, i que em sembla molt bé que encara que ens avancem a coses que ni la Merkel ni la Macron ni en Macron varen dir ahir, però que ens avancem, estan bé, han d'estar sobre la taula. I per tant, jo també, i aquí li preguntaria, està més a prop vostè de la tesi alemanya de fer un tipus de passaport organitzat, o més amb la tesi francesa de fer un tipus de certificació que inclogui tota aquesta situació, que inclogui la situació específica de la gent no vacunada, jove, etc., que inclogui l'ús de PCRs en persones no vacunades? És a dir, vostè, quina creu que seria el model ideal de sortida jurídica de la Unió Europea per tenir algun element que permeti que les persones que ja estan en condicions de fer-ho es puguin moure, que és un dret fonamental?
Ester Busquets, sisplau.
Sí, jo m'alineo més amb la banda francesa que en l'Alemanya, en aquest cas, de dir, anem treballant amb el tema de les PCRs, que també genera un problema de desigualtat en tant en quant la PCR doncs, té un cost que ronda els 100 euros. Qui paga això? No tothom pot pagar aquesta prova per poder viatjar. I jo crec que és, i m'ha agradat molt el que deia la Glòria, de dir és que hi ha la pressió econòmica d'això, de sectors molt afectats, estem corrent molt, però més que aquests certificats el que convé és que aconseguim aquesta immunitat de grup a nivell de Unió Europea, no? I en el moment que hi hagi una vacunació massiva, no?, a Europa, el certificat deixa de ser molt menys important. Però no voldria acabar tampoc recordant que Europa també en aquest moment, és a dir, és un certificat que es fa, un certificat digital, pensat per als 27 estats membres, eh? Però Europa no es pot mirar només al Malic, eh? Hi ha un món i, per tant, hi ha relació amb d'altres països i Europa no es pot centrar només en la vacunació amb ella mateixa, sinó perquè, clar, tenim molts països que han rebut doncs, un 2%, no, de les vacunes i que estem oblidant, i la pandèmia és una pandèmia, per tant, a nivell mundial, i Europa tampoc pot actuar al marge del que es faci a d'altres llocs del món.
Esther Busquets, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1. Fins molt aviat.
A vosaltres.
Gràcies, bon dia.